Infórmate, el magazine. Ràdio 33, alguns es quedaran, alguns o molts es quedaran sorpresos i de segur sentiran identificats amb l'entrevista que ara anem a mantindre. Abans d'agarrar les vacances, hi ha moltes persones que patixen estrès, angoixa, inclús una espècie de mini-depressió, de baixada de moral. Els experts l'anomenen síndrome prevacacional. No en troben bé. Es caracteritza perquè presenta els mateixos símptomes que altra síndrome, la de després de les vacances, la coneguda com postvacacional. Però el motiu és, evidentment, tot el contrari. A més, enguany, aquesta síndrome pot veure's agreujada perquè hi ha molta gent que potser no tinga treball en tornar de l'estiu. Això també pot provocar estrès i quadres nerviosos, la incertidumbre. Anem a parlar de tots aquests assumptes amb Alberto Soler. És psicòleg, psicoterapeuta i expert en psicologia clínica. Doctor Soler, bon dia, què tal?
Hola, bon dia, què tal?
És cert allò... Bueno, si em pregunta què tal, li diré de síndrome prevacacional. Perquè estic en capella i jo soc d'això que estic així a mig, cap ací, cap allà, estos dies. Però bueno, és cert això? Podem tindre una depressió just abans d'anar-nos de vacances?
Si parlem des d'un punt de vista estrictament clínic, una depressió clínica no estaria originada com a solament per l'anticipació de les vacances, sinó que seria com la culminació de tot un any o tot un curs laboral de tensió, de malestar, però sí que podria coincidir amb aquest desig de descomençar les vacances i anar aguantant la tensió de tot l'any.
No voldria ser sexista en això que vaig a començar, però estava passant bé pel cap homes i dones que treballen, però també homes i dones que estan fent-se càrrec de la casa durant tot l'any i que ara que agafen les vacances, si se'n van a un xalet, a un apartament, a un càmping o a Oxiga, treballen, si cap, més que durant tot l'any. És que això és per deprimir-se també,
Però si, evidentment, tal com està estructurada avui en dia la societat, per desgràcia, són moltes les dones que no descansen, fins i tot ha arribat l'estiu, perquè han de fer-se càrrec de moltes tarees de la casa, evidentment. Això és una obligació que té tant l'home com la dona i no hem de deixar que sigui un dels dos membres de la parella que es fa càrrec d'aquestes tasques.
Mm-hmm. En allò de la síndrome prevacacional concebuda per aquells que estan, evidentment, i afortunadament treballant, però que ara s'han d'enfrontar a aquest descans de 15 dies, 3 setmanes, un mes i pico, en el millor dels casos, està provocat perquè, no sé, un pensa en tot el que haurà de fer en 2 o 3 setmanes de vacances i comença a agobiar-se. Dic, per exemple, no sé, arreglar els armaris, netejar a fons la casa, visitar els amics que viuen lluny... És a dir, buscar-se moltes obligacions que converteixen aquesta situació en una espècie de xiclet que estires i al final esclata la bomba.
Clar, evidentment, això que estàs comentant és una part important, és a dir, tenim poc de temps al llarg de les vacances per a poder aprofitar per a visitar a la família, poder descansar, fer aquelles tasques que tenim pendents al llarg de tot l'any, però un altre element molt important és que al llarg de tot l'any tendim a fer una visió molt idealitzada del que siguin les vacances. Tenim una visió com del treball, en moltes ocasions com a sofriment, com a tensió, i estem esperant les vacances com aquella salvació que ens pot alleugerar tota la tensió i tot l'estrès que estem acumulant. Però una vegada que es comencen les vacances, ens donem compte que ni el treball és tan roí com l'estàvem plantejant, ni les vacances són aquell destí tan ideal, tan idealitzat que teníem. I aquest contrast amb la realitat és el que fa moltes vegades que es doni el que va després, que és la síndrome postvacacional.
Uh-huh. Alberto, quines solucions? Mira, més que solucions, volia, antes de tindre-me en els símptomes, quins símptomes són els que poden demostrar que efectivament som víctimes de la síndrome prevacacional? Sense voler alarmar-nos i sent una miqueta realistes, què és el que hauria de fer-nos pensar i reflexionar? Guaita, està sí, no siga cosa que t'agarres una depre i les vacances no t'aprofiten per a res.
Pues alguns dels símptomes que podríem pensar que es podrien fer estar en aquesta situació serien, per exemple, el cansanci, la fatiga, no tindre tanta d'apetit o tanta fam com habitualment, una manca de concentració, taquicàrdia, tensió muscular, malestar gàstric... És a dir, una sintomatologia tant física, per una banda, com a psicològic, que seria irritabilitat, nerviosisme, inquietud, etcètera.
I quines, ara sí, són les solucions que aporten vostès, els especialistes, a aquesta síndrome prevacacional?
Clar, el principal, com estàvem comentant abans, és controlar els nostres pensaments, perquè els pensaments són pràcticament al 100% els responsables de les emocions que tenim. Per tant, hem de tractar de no idealitzar tant les vacances i no condemnar tant emocionalment el treball. Per altra banda, és molt, molt, molt recomanable el tractar de, al llarg de les vacances, de mantenir uns horaris raonablement estables. És a dir, no viure en una anarquia horària com fem moltes vegades al llarg de l'estiu i tractar de mantenir uns horaris el més estables possible, sobretot en el que es referiria al son, els mitjans, etc. Altre punt, per exemple, seria tractar de fer activitats que ens ajudaren a gaudir, però tant en període de treball com en període de vacances. Tenim la mala tendència de tractar d'acumular totes les activitats més plaenteres en període de vacances i després, quan tornem al treball o quan encara estem treballant i no has començat les vacances, sols fem obligacions, ja siga de la casa, ja siga del treball, ja siguin responsabilitats familiars, per la qual cosa és molt recomanable el tindre sempre al llarg del dia, encara que siguin 15, 20 minuts, mitja hora, però un temps per a nosaltres, per a poder gaudir, per a poder disfrutar d'un període de calma i de benestar.
Quina és la més greu o la que més perill té, en aquest cas? La prevacacional o la postvacacional?
Sense dubte seria la postvacacional, perquè és quan tornem a treballar el treball i es produiria sobretot per aquest contrast, com estàvem comentant abans, sí, entre i ser deixar sus horaris, aquesta tranquil·litat, aquest relax que tenim al llarg de les vacances i d'un dia per l'altre tindre que tornar altra vegada a la rutina, uns horaris més estrictes. Per tant, és molt important els últims dies de l'estiu tractar d'anar ajustant novament els horaris, sobretot de la son, anar fent que s'acostaren el més possible als horaris habituals del treball, per tant, de prevenir aquesta síndrome.
Vamos, d'evitar traumes.
Evidentment.
Bueno, imagina que sempre un canvi en la rutina, en la vida de les persones, pot afectar a qualsevol ciutadà. Així n'hi hauria que afegir alguna cosa. També és cert que igual molts es veuen en una situació complicada quan acaba l'estiu o el seu període vacacional, perquè poden veure's baix l'amenaça de quedar-se sense treball, d'arribar-hi que la persiana estiga baixada, de que, bueno, tal com està la situació, puguen veure com la seva situació en general, personal i laboral, hagi canviat. Com pot afectar aquest canvi?
Clar, això afecta tant...
I això està passant avui en dia, també, clar.
Sí, 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 evidentment. No és necessari estar de vacances avui en dia per a poder tindre aquesta incertesa sobre com anem a desenvolupar-nos en el nostre treball. Avui en dia estem en una situació global a nivell social en la qual hi ha molta incertesa, molta incertidumbre sobre com serà el nostre treball. El més important de tot és, per una banda, el mantindre una certa confiança en les nostres capacitats, tractar de formar-nos, de disfrutar del nostre treball i, per altra banda, assumir que, malauradament, avui en dia, a nivell social, no podem tindre una certesa al 100% sobre el nostre futur. Per tant, més que confiar en la nostra empresa o en el nostre treball, hem de confiar en nosaltres mateixa i tindre la confiança de que sabem fer bé el nostre treball i que hem d'explotar al màxim possible les nostres habilitats, ja siga en el treball que tenim actualment sí, o a l'hora d'anar a buscar un altre treball.
És a dir, adaptar-nos a aquestes circumstàncies adverses i estar preparat pel que pugui ser, no?
Clar, evidentment, no podem lluitar en contra d'una situació que ja està totalment establerta, que és una situació d'incertidumbre i d'incertesa. Per tant, més que confiar en la societat o en l'empresa, hem de confiar en nosaltres.
Per si de cas algun dels oients que ens estan escoltant o ens acaben d'escoltar, Alberto, acaben de tornar al treball, afortunadament, i han passat de no tindre pràcticament activitat a tot el contrari, treballar a destall, quin és el consell que ells donaria per a que no acaben la jornada majaretes perduts?
Clar, és molt important, sobretot, per exemple, el que estàs comentant, a l'hora de tornar al treball, els treballadors que són autònoms o que tenen la seva pròpia empresa, que comprenguen que és molt difícil el poder ajustar tot el treball que tenim pendent al llarg de les vacances o al llarg d'un període de descans i poder-ho recuperar tot en uns dies. hem de tractar de ser realistes, de ser racionals i anar dosificant a poc i ser treball que tenim, fer una bona planificació, fer un bon horari i tractar d'avançar en el treball per una forma realista, no tractant d'abarcar-ho tot.
Bueno, anem a preocupar-nos pel que toca preocupar-se i no precisament per el període de descans que a lo millor tan desitjat, al final acaba atragantant-se i això no és bo. Gràcies, Alberto. Bon estiu.
Molt de gust. Gràcies.
Adéu, fins ara. Adéu. 10:43, tornem de seguida.